El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Separant del punt de les 10 del matí, temps pel debat de política municipal després del ple municipal del mes de novembre. Compartirem la pròxima hora acompanyats d'Antonio Rodríguez, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per ser aquí amb nosaltres. També s'acompanya Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Molt bon dia, gràcies per ser-hi.
Molt bon dia.
A Oriol Rifé, regidor de la Crida. Bon dia, gràcies.
Hola, bon dia.
Lluís Matas, portaveu de Junts. Bon dia.
Bon dia.
Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem. Bon dia.
Molt bon dia.
I César Gil, regidor de Vox. Molt bon dia.
Muy buenos días, gracias.
La portaveu del Partit Popular, Cuca Santos, ha excusat la seva presència per motius mèdics. Anem a temes centrats d'aquest debat de política municipal. Comencem, si els sembla, per l'elecció de Josep Escartín com a nou síndic municipal de Greuges per als pròxims 5 anys. Deixin-me que aprofiti per fer una mica d'autobombo. El tindrem demà aquí al Cafè de la Ràdio a partir de 9:45 del matí. La candidatura tirava endavant al ple municipal, però amb un procés qüestionat per algunes forces de l'oposició. També ho feia ahir des del plenari la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Dèiem que comptava amb els vots a favor del PSC, de Junts, de Vox i del Partit Popular, i l'abstenció d'Esquerra i els vots en contra de la Crida i de Sabadell en Comú Podem. Per tant, anem a repassar aquesta qüestió com a punts de posicionament. I si els sembla, comencem per César Gil, regidor de Vox. ¿Per qué van motivado, qué ha motivado a la seva posición de voto?
Bueno, buenos días. Básicamente, la posición de Vox viene dada por un análisis de lo que estaba pasando, de los movimientos que veíamos. Entonces decidimos dar nuestra confianza al señor Escartín, como dijo Nuria, por el flauco favor que le había hecho el señor presidente de la Asociación de Vecinos. La actitud muy agresiva de este señor con respecto a la votación, pues nos hizo ver claro que teníamos que votarle a él, solamente por eso. Agradecemos la labor de la anterior síndica, que fue muy buena, pero bueno, por eso nos decidimos.
Senyor Mena, al seu torn.
Sí, nosaltres ho vam explicar en el ple, no? Nosaltres havíem defensat la candidatura de la senyora Avellán per tres motius fonamentals. El primer, perquè ha fet una molt bona feina durant aquest mandat. El segon, tenia l'aval d'entitats per nosaltres fonamentals en la vida social de Sabadell, com per exemple la Federació d'Associacions de Veïns. I el tercer, encara li restava un mandat més, segons el reglament de funcionament de la Sindicatura de Greuges, no? Dit això, nosaltres vam votar en contra, no per la persona ni per la figura del senyor Escartín, perquè també hem de reconèixer, doncs, que va fer una bona feina quan li va tocar ser síndic, sinó pel procés poc transparent que va tirar endavant el govern. A nosaltres, a la Junta de Portaveus, ens va dir que el govern no tenia preferència, cosa que ahir van negar en el ple, perquè evidentment tenien una preferència. Ens van dir que l'oposició ens hauríem de posar d'acord per plantejar alguna candidatura. Nosaltres, per la informació que teníem, hi havia 8 regidors del ple de l'oposició, doncs, que havien dit que la nostra preferència era la senyora Avellán, i un o tres, com a molt, que deien que era el senyor Escartín. Per tant, a nosaltres a dia d'avui encara el govern no ens ha dit què ha motivat la seva elecció, perquè és legítim que el govern tingui una preferència i la pugui exercir. El que no pot fer és amagar el cap sota l'ala, dir que no tenien cap tipus de preferència, i després, tant després de la Junta de Portaveus, en un expedient, optar per una de les dues candidatures, quan no hi havia, doncs, un consens majoritari per part dels grups de l'oposició, i en el ple municipal també optar per una de les dues candidatures, no? Per tant, jo crec que aquí es contradiu el que diu el govern, i em sembla que és poc transparent, doncs, no fer evident que tenen una preferència. Repeteixo que és legítima, i un govern amb 16 regidors és legítim que tingui una preferència, perquè ho permet també el reglament. Això jo crec que no és instrumentalitzar la figura de la sindicatura de Greuges, perquè el reglament justament diu que s'ha de triar per part del ple municipal, i en aquest sentit nosaltres haguéssim preferit, doncs, una intervenció i una opció molt més transparent per part del govern.
Senyor Matas, al seu torn.
Sí, gràcies. Bé, doncs nosaltres vàrem poder-nos reunir, quan dic nosaltres dic Junts, ens vàrem poder reunir amb els dos candidats que van proposar, doncs, les seves candidatures. Tot el procés ha estat tal qual va dir-nos vam dir a Junta de Portaveus. Per tant, doncs, tots els grups municipals han pogut escoltar les propostes en privat i conjuntament amb Junta de Portaveus, i posteriorment doncs, escollir doncs, la persona que, o proposar la persona que era més idònia. El govern ha buscat el consens. El consens no ha pogut reeixir, però en tot cas doncs, la majoria establerta en el reglament i tot el procediment ha estat com marca el reglament, doncs ha fet doncs, possible doncs, que el senyor Escartín doncs, sigui el proper síndic. En tot cas, primer de tot, felicitar a la senyora Avellán per la feina feta durant aquest passat mandat, i encoratjar i desitjar molta sort i encerts al nou síndic, el senyor Escartín, i en aquest sentit nosaltres formem part del govern i per tant la proposta que va fer el govern la recolzem i donem suport, evidentment.
Oriol Rifel, seu torn.
Sí, bé, com diuen a la Junta de Portaveus, el que es va fer va ser validar les dues candidatures, tant la de la senyora Avellán com el senyor Escartín, i a partir d'aquí nosaltres considerem que tot s'ha ennuvolat una mica, no? No hi ha hagut un procés transparent des del nostre punt de vista, una mica en la línia del que comentava el regidor Joan Mena, perquè considerem que hi ha hagut un problema amb els tempos, no? Ho hem precipitat tot, ho hem fet tot una mica de pressa i corrent. Es va voler portar des d'una perspectiva en què el govern representa que no tenia una preferència, i en realitat doncs, s'ha demostrat que sí que la tenia, no? Perquè al final no s'ha complert amb allò que es va dir inicialment, que optarien per l'opció que digués l'oposició. I després se'ns defensa doncs, que la posició de Junts és el que decanta la balança cap al senyor Escartín, i quan Junts està dintre del govern, no? Doncs, en aquest sentit, no acabem d'entendre aquest canvi de barrets quan interessa i quan no. Igualment, també ho vam comentar ahir, el Junta de Portaveus es va validar les dues candidatures, però dies després es va fer pública una comunicació de Sabell Lliure de Corrupció que parlava d'unes gravacions del senyor Escartín en què pel que sembla doncs, hi havia algun tracte de favor en un cas d'una denúncia doncs, que no va tirar endavant. En aquest cas, doncs, això és un tema que està doncs, a mans de qui ha d'estar, no hi entrarem més, però sí que des de la Crida demanarem a la Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament doncs, que faci la valoració al respecte perquè pugui prendre les decisions pertinents.
Senyor Fernández, al seu torn.
Sí, abans de tot començar agraint la feina feta durant aquests 5 anys per la síndica Eva Avellán, i també desitjar sort i encerts al senyor Escartín en el nou mandat que tornarà a ser síndic d'aquesta ciutat. Nosaltres vam explicar molt clarament tot el procés, vam fer un procés obert com a partit i estem molt orgullosos d'aquest procés perquè el vam discutir. No va ser una decisió del grup municipal, va ser una decisió on van estar d'alguna forma participant membres del nostre partit, militants i amics del nostre partit. Van tenir l'oportunitat d'escoltar els dos candidats, els seus projectes. I també vam fer una cosa, perquè ja coneixem com és això en la ciutat, vam intentar abstraer-nos de rumors, soroll, coses que no estiguin fundades. Aquí el que calia era escollir entre un projecte o un altre. Perquè rumors i coses de la gent podem escoltar de tothom d'aquesta ciutat. Per tant, nosaltres ens extraiem d'això i fins i tot, li diria, ens hem extret de que algunes recomanacions cap a la candidata Avellán, jo crec que no l'han ajudat, però nosaltres no som estret de tot això, perquè, com comprendereu, que certa gent no demani el vot per Avellán, no, per nosaltres, Esquerra Republicana, després de patir durant anys atacs sistemàtics per algunes persones, no és la millor targeta de recomanació. I per això, miri si ho vam fer d'aquesta manera, que vam acabar escollint el projecte d'Eva Avellán. I així li vam transmetre al govern. Per a la nostra militància, per a la nostra gent, els dos projectes eren bons, tenien diferències, però volíem que continués Avellán, que tingués un segon mandat, que pogués culminar aquest segon mandat. I certament, com s'ha dit aquí, és evident que el govern sí tenia una preferència clara, perquè no va passar el que se nos va dir. Se nos va esperar fins al dilluns, vam explicar que volien, i una estona després ja havia un comunicat, ja havia a los mitjans, on explicava que l'opció era el senyor Escartín.
Torn amb el senyor Rodríguez. A partir d'aquí, si volen demanar torn de paraula per una segona ronda, poden anar-me demanant. Senyor Rodríguez.
No, en primer lloc, l'agraïment a la senyora Bellán per el seu compliment com a síndica de Greuges, i que en aquest content la valoració que es fa des del govern és molt positiva. Jo vull explicar una mica perquè es pugui entendre quin és el procediment, perquè és que si no ho farem clar. Nosaltres vam traslladar que per reforçar la figura del síndic o síndica, si hi havia una candidatura de consens, nosaltres l'acceptaríem. Què ha passat? Doncs que no ha hagut aquest consens. Donat que no ha hagut aquest consens, no ha hagut un acord de l'oposició, i això no és culpa del govern, i permetin que pugui traslladar de forma contundent. Clar, nosaltres tenim una responsabilitat, i la responsabilitat és, donat que no ha hagut el consens, fer una proposta. Per què? Perquè el procés és el que és, el procediment és el que és, i és cert que en algun cas encara no hem tingut trasllat de quina era la possible candidatura, i no és que hi hagi hagut pressa, simplement rigor pel procediment. Jo en aquest cas reafirmar que si hagués hagut una candidatura de consens nosaltres l'hauríem acceptat, com que aquesta no ha estat, nosaltres vam fer una proposta que ha sigut majoritària, que va sortir en primera votació, i en tot cas felicitar el senyor Escartín desitjant-li una molt bona feina pels propers 5 anys.
Tenim algunes paraules demanades pel següent torn, senyor Mena.
Sí, jo simplement lamentar perquè no van anar així les coses, senyor Rodríguez. És a dir, nosaltres a la Junta de Portaveus ens va dir que el govern no tenia cap preferència. Després els fets els han desmentit. Que no hi havia consens, home, a l'Ajuntament de Sabadell hi ha 11 regidors a l'oposició. D'aquests 11, 8 es van decantar per la candidatura de la senyora Bellán. Si això no és un consens majoritari dins de l'oposició, que no unànim, és evident, perquè també el Partit Socialista va fer trampa si pretenia que, per exemple, Sabadell en Comú Podem es posés d'acord amb Vox per poder triar una de les candidatures, era fer trampa. Sabíem que això no passaria. En cap moment el govern va plantejar que la proposta hauria de ser d'unanimitat per part de l'oposició. Van plantejar de consens. Hi havia un consens majoritari. Torno a repetir, a l'Ajuntament de Sabadell hi ha 11 regidors a l'oposició, perquè els altres 16 estan al govern, que són el Partit Socialista i Junts per Sabadell, i d'aquests 11 regidors de l'oposició, 8 li vam expressar al senyor portaveu del Partit Socialista, el senyor Gibert, la preferència per una de les dues candidatures. A partir d'aquí, el que es va expressar és el que tots hem pogut veure, que el govern sí que tenia una preferència, i torno a repetir, és legítim perquè ho permet el reglament. Ara, no intentin disfressar de neutralitat allò que era una preferència clara per part del govern, perquè em sembla que al final el que estem fent és un flac favor a la institució de la Sindicatura de Greuges.
Senyor Fernández, al seu torn.
Sí, comparteixo sobretot el final del senyor Mena, no? Jo crec que hem de ser honestos. Nosaltres a les 10:30 del dilluns vam comunicar la decisió d'Esquerra, que és el segon grup de la ciutat, el primer de l'oposició. Me consta que, igual que va dir el senyor Mena ara, que la idea, el govern havia dit que el que fos el suport majoritari de l'oposició seria l'escollit, però això no va ser així. Això no va ser així, perquè si a les 10:30 nosaltres expressem que se va avaliant, me consta també aquell dilluns, jo fins aquell dilluns, per això li deia a vostè, jo comptava 5 regidors que havien dit el que pensaven. Havia una formació que no havia dit res, no s'havia expressat, val? I crec que hi havia algun altre que no s'havia expressat, però eren 5, i 5 són molt més que 1, que era la Cuca Santos, el PP, que era l'altre grup d'oposició. Per tant, certament, era evident que estava tot preparat. Nosaltres vam sentir, i per això no vam donar suport a la proposta del govern. Per què no vam donar suport? Perquè bàsicament no ha estat honest el plantejament. Se tenia que haver fet d'una altra manera, si havia aquesta majoria en l'oposició. I si no, ho hem dit des del primer moment. Mireu, nosaltres tenim una proposta, és aquesta. Voleu sumar amb vosaltres? O sea, negociar-lo d'altra forma. Se han fet ronda de contacte? Sí, però va ser part d'una litúrgia, però no hi havia una opció real d'intentar arribar a un acord de lo que digués l'oposició. I és aquí, per això, que Esquerra no dona el suport. I per què no s'abstenim? Perquè creiem, per davant de tot, en la institució. Perquè aquest síndic ha estat escollit per el PSC, per Junts, per Vox i per el PP. I, evidentment, la resta de forces de les esquerres no li han donat el vot favorable. Però volíem i volem que els nostres tres vots d'abstenció sirvan, sobretot com a missatge a la institució sindicatura, que ha de treballar per ser el síndic de tots.
Senyor Gil, al seu torn.
Bueno, no hay que hacerse trampas al solitario. Cuando se habla de un consenso, el consenso requiere el 100%. No requiere la estigmatización y poner de lado a una parte del ayuntamiento y de los ciudadanos de Sabadell. El señor Mena entiende que no va a pactar nunca con Vox. Bueno, eso dice mucho de lo que piensa sobre los ciudadanos de Sabadell, que hay una parte de los ciudadanos de Sabadell que para él no cuentan. Bueno, él sabrá lo que hace. No hay que hacerse trampas al solitario. El gobierno pidió un consenso, no había consenso, evidentemente porque, para que sepan todos los oyentes, porque nadie nos preguntó qué queríamos votar. Ningún partido nos preguntó qué queríamos votar. Entonces, ¿cómo se puede hacer un consenso cuando las reglas básicas del consenso, que es el diálogo, ya no se cumplen? Es imposible. Entonces, bueno, a nosotros lo que nos quejamos sobre todo es que una ciudad de 220.000 habitantes, de casi 220.000 habitantes, solo haya dos candidatos. Entonces queremos que haya la falta de transparencia que ha habido ahí ha sido en el proceso de anuncio de esta convocatoria. No veo lógico que solo dos candidatos se presenten para esta candidatura, cuando consideramos que el defensor del pueblo de Sabadell es una figura que tienen los ciudadanos para defenderse de las decisiones de los políticos. Y es una figura muy importante, por desgracia, politizada.
Senyor Rifel, seu torn, no tinc més paraules. Senyor Mata, senyor Rodríguez, sí, senyor Rodríguez, sí. Endavant.
Per al·lusions indirectes, no? Perquè comentàvem, doncs, nosaltres, el nostre debat se centrava una mica en si proposàvem una candidatura o no, perquè nosaltres també teníem dubtes d'aquesta figura de la figura del síndic o síndica en general, i estàvem en aquest debat, no? Nosaltres, i això ho sabia perfectament, això ho sabia el govern, i així se'ls va traslladar i se'ls va demanar, doncs, a poder-los transmetre en un moment determinat, en una data determinada, que nosaltres ho havíem, doncs, de consultar també a les nostres bases, i la sorpresa va ser nostra quan ens en vam assabentar a través de la premsa, doncs, que ja la proposta era la del senyor Escartín. Per tant, reforçar el que ja dèiem abans, no? Hi havia una preferència i finalment, doncs, el govern va tirar pel dret.
Senyor Rodríguez.
Sí, no, jo reafirmar, ni trampa ni cartó. És a dir, no ens equivoquem. És a dir, quan diem a la posició que si hi ha un consens nosaltres l'acceptarem i després de les converses només 5 regidors fan una opció, això podem fer una valoració molt relativa de que pot ser majoritari, però no hi ha cap tipus de consens. Llavors, sense aquest consens nosaltres no podem fer una altra cosa, una vegada constatada aquesta divisió, que prendre la responsabilitat de avançar en l'anomenament d'un síndic. Fem una proposta, i en aquell moment una proposta molt clara, i és cert, ens hauria agradat que hi haguessin més candidats, però tinc que remarcar que aquestes dues candidatures eren molt bones i que entre les dues, una vegada no hi ha hagut aquest consens, hem fet una proposta perquè la institució del síndic es reforcés.
És que, senyor Fernández, ningú més vol parlar del tema. Guardi-s'ho pel final, pel minut final, allò que poden posar altres coses. Va, deixi'm avançar perquè si no ens encallarem aquí. Va, gràcies. Anem a un altre dels temes també del ple municipal, un ple municipal que realment venia molt carregat i per això volem tenir temps de parlar de totes les qüestions. Anem en aquest cas a la moció presentada per la FAB per escenificar una mobilització que també hi havia a plaça Sant Roc, amb aquesta doble mobilització contra l'augment dels impostos. Volem saber com s'han posicionat la resta de formacions i quins arguments han tingut per fer aquest posicionament. Si els sembla, ara faig la primera ronda, però la inversa. Per tant, senyor Rodríguez, el seu torn per començar.
No, en primer lloc, absolut respecte a tot tipus de manifestació, com no pot ser d'una altra manera, per mirar de contrastar les diferents opinions. A la mateixa proposta que va fer la Federació d'Associacions de Veïns, amb la qual el respecte és absolut i la col·laboració amb ells és molt, molt habitual des del govern municipal, deia una sèrie d'arguments en les quals coincidíem, és a dir, teníem més ingressos, teníem una reducció per al tema un increment per al tema de l'IPC, una reducció per al tema de les plusvàlues, teníem una situació en la que calia prendre decisions. Jo crec que en aquest sentit a ningú ens agrada fer un increment dels impostos. A mi crec que els impostos són absolutament necessaris per fer una acció pública adient, però fer un increment del percentatge tan important com ells, doncs, evidentment no ens agrada. Però dit això, torno una vegada, crec que és absolutament responsable perquè el que tenim que garantir és el funcionament de la institució, de l'Ajuntament, per poder donar serveis públics. I creiem que no hi havia una altra manera i per tant és una opció d'absoluta responsabilitat. Només per acabar aquest primer torn, remarcar, jo crec que és molt important, que la proposta que hi ha en aquest pressupostos no és un pressupostos de grans obres, és un pressupost relativament de contenció i per donar un funcionament a la maquinària municipal per donar aquests serveis. Creiem que és responsabilitat total, evidentment no ens agrada i a partir d'aquí podem debatre distintes possibilitats.
Senyor Fernández, al seu torn.
Gràcies, Mireia. Bueno, a veure, abans de tot, saludar als veïns que s'estaven manifestant ahir. Hi havia dues concentracions en dos horaris diferents. Nosaltres vam donar suport a les manifestacions i, evidentment, la moció, nosaltres no vam poder donar-li suport a la moció, no vam tenir que abstenir. És una moció que era complicada d'entendre i és molt raro. Nos va cridar molt l'atenció la poca claredat. Si tu llegeixes el plantejament, podem estar d'acord que no havia que pujar un 15%, per descomptat, però per què un 7, un 9, números que no enteníem d'on sortien, quan en realitat hi ha altres criteris per defensar, sobretot per nosaltres que som forces d'esquerres, com pot ser l'IPC, com pot ser uns impostos graduals, com pot ser uns impostos que no siguin lineals i que siguin progressius. No enteníem aquesta moció. Podíem entendre alguna cosa, però no era la moció que nosaltres haguéssim presentat, però és respectable. No hem votat en contra, però no li podíem donar suport. I el problema és, sobretot, la pujada. Nosaltres ja vam avisar en el 22 que això passaria, perquè els partits que ara governen, que són els mateixos que governaven en el mandat passat, no li van dir en les eleccions, ara fa 6 mesos, a la gent que pujarien un 15% els impostos. No, l'últim any electoral no van pujar cap impost i ara ens han pegat aquest sablazo del 15% més l'impost que vindrà pel tractament de les escombreries, que serà gairebé duplicar l'impost que actualment paguen els ciutadans. Estic segur que si tothom ho hagués explicat això, sobretot els que tenien responsabilitat de govern, que sabien aquests números que tenien entre mans, perquè ho sabien, lo sabien fa 6 mesos i ho saben ara, no lo han descobert, no és un govern que ha entrat nou, no, ja no, això, aquesta història de que som nous, és mentida. Si haguessin dit aquesta realitat, a saber si hi havia una majoria absoluta en aquest moment.
Senyor Rifé.
Per part nostra celebrem doncs, que hi hagin aquestes mobilitzacions, que la FAB s'organitzi, que la FAB doncs, també en aquest sentit doncs, tingui un posicionament clar i prengui partit, perquè també considerem doncs, que és una de les funcions que tenen les entitats i associacions de la ciutat i més en representació doncs, de les associacions de veïns de Sabadell. Per tant, celebrem que puguin participar al ple. Nosaltres sempre estem contents i sempre estem a favor de que el ple sigui un espai obert i que, per tant, totes les entitats que tinguin la voluntat puguin participar del ple. Nosaltres compartim la diagnosi que va fer la FAPS respecte a la situació actual, sobre la pujada dels impostos i respecte doncs, a la reducció de la despesa que també apuntaven. Nosaltres sabem que ens calen impostos, nosaltres evidentment doncs, no estarem en contra d'uns impostos i fins i tot en certa manera podem entendre, podem compartir que hi pugui haver-hi una pujada, no? Però tot això s'ha de fer d'una forma progressiva, d'una forma gradual, s'ha de fer tenint en compte les rendes econòmiques de les famílies de la ciutat, amb una tarificació social i aquests criteris doncs, no s'estan tenint en compte. Igualment, amb el tema de la taxa d'escombraries, considerem que és una pujada totalment desmesurada i el que hem de tenir en compte és tota la part de les bonificacions, no? Doncs el tema del compostatge, que et permetia reduir pràcticament al 90% la taxa d'escombraries, que això doncs, desapareix, i després amb tot el que ens anirà venint a partir d'aquesta altra taxa que vindrà a partir de l'any 2025, que això encara farà que incrementi més la necessitat d'assumir aquests costos des de la ciutadania.
Senyor Matas.
Sí, gràcies. Bé, a ningú li agrada, diguem-ne, pagar impostos i que li pugin impostos. I això no hi ha ningú a Sabadell que, si fas una enquesta, digui que sí, que està content perquè li pugin els seus impostos. I, per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, hi ha consens. Però, per responsabilitat, els que governem, doncs, hem d'entomar, doncs, les accions que pertoquen i la gestió de recursos és, com es va apuntar ahir, doncs, un tema capdalt i, per això, analitzada la situació, doncs aquest any doncs, no es plantegen grans inversions que ja s'han fet durant l'anterior mandat i ara toca doncs, millorar l'espai públic, les voreres, la jardinat, la neteja, la seguretat, l'augment en habitatge públic i la cultura, i a nosaltres ens sembla que són temes prou importants per invertir-hi. Per tant, nosaltres com a govern doncs, entomem la nostra responsabilitat amb tota la consciència i ara la situació financera a l'Ajuntament és el que és. Causa de l'augment de costos que hem tingut també, com tots, doncs l'administració també ha tingut una pujada de costos molt important i, per tant, doncs això reverteix a les arques públiques i s'ha de fer aquesta regularització i s'ha de fer ara sí o sí o s'haurà de fer demà sí o sí. I això també ho fan altres municipis del nostre entorn, en ciutats similars. Sabadell encara està per sota de la pressió fiscal de molts dels municipis de Catalunya, de la comarca i de les ciutats grans, i també altres municipis on governa doncs, Esquerra Republicana conjuntament amb altres partits doncs, també hi ha pujades similars. A ningú dels que governem ens agrada fer aquestes regularitzacions a l'alça i per tant, doncs, escolti, és la responsabilitat dels que governem, haurem de gestionar cada euro amb tot el rigor que ens sigui possible i amb l'objectiu de fer de Sabadell una ciutat millor.
Senyor Mena, al seu torn.
Sí, per nosaltres, primer de tot, saludar no, les mobilitzacions que va haver-hi a la plaça, perquè això és un bon símptoma de la salut democràtica d'aquesta ciutat, i també demanar al govern del Partit Socialista de Junts que escoltin el carrer, que escoltin les mobilitzacions del carrer, que no es pensin que per tenir una regla de majoria absoluta poden fer i desfer sense escoltar l'opinió de la gent, i més amb un tema que el Partit Socialista no tenia en el seu programa electoral. Per tant, d'alguna manera s'han presentat a les eleccions sense explicar que la seva primera gran proposta a la ciutat era fer un increment d'impostos lineal. I repeteixo el tema de lineal perquè per nosaltres aquest matís és fonamental. Nosaltres defensem els impostos, defensem que es paguin impostos i defensem que paguin impostos aquelles persones que tenen més ingressos. Ens van abstenir en aquesta moció que presentava la Federació de Veïns sobretot per tres motius. Estan d'acord amb el fons, amb la filosofia de la moció, que era d'alguna manera denunciar aquesta pujada no només abusiva d'impostos, sinó també ve gens argumentada per part del govern, perquè estem fent altres despeses que sí que es podrien retallar a la ciutat, però ens vam abstenir sobretot per tres motius. El primer, perquè nosaltres considerem que els impostos s'han d'incrementar segons l'IPC, no un 8, ni un 9, ni un 15%, com plantejava la moció. Considerem que ha d'haver una tarifació social en aquells impostos que ho permetin, perquè creiem que les persones que tenen més ingressos són les que han de portar més en via fiscal, doncs, a la solidaritat de la ciutat. I el tercer motiu, perquè també feien un plantejament de donatius per part dels càrrecs públics, que pensem que seria, doncs, més assenyat situar-lo en termes d'austeritat, no?, i potser de reducció de sous públics per part de l'Ajuntament de Sabadell. En aquest sentit, crec que l'interessant del debat vindrà també ara, no? Ara jo vull veure quantes al·legacions de les que presentem els grups de l'oposició està disposat el govern del Partit Socialista i de Junts d'acceptar, perquè aquí veurem de debò la voluntat que té aquest govern.
César Gil, al seu torn, si volen demanar torn de paraula, l'apunto, senyor Matas. Endavant, senyor Gil.
Gracias. Nosotros entendemos que cuando existe una inflación tan alta, cuando los servicios suben su coste, es lógico que el gobierno tiene que adecuar las cuentas a ello. Lo que está claro que la propuesta que nos presentaron con esos números tan estrambóticos pues no corresponde a la realidad ni a la costumbre. O sea, lo lógico es subir el IPC de los servicios, me parece muy correcto, pero sobre todo recortar en los gastos no superfluos. O sea, si tú puedes, eso lo tiene cualquier familia que cuando el dinero no llega, no llega para todo, pues dice, mire, ¿sabes qué? El viajecito a Lampurdá nos lo ahorraremos. Quizás las vacaciones de verano, en vez de ser en Mali, pues las haremos en Santander. Y uno recorta, y eso es la lógica de cuando uno va económicamente mal. ¿Por qué se tiene que subir un 15%? No hemos hecho los deberes otros años, eso está claro. Porque si suben un 15%, que está muy por encima del IPC anual, que está ahora en un 3,5% más o menos, eso significa que ha habido alguien que no ha hecho sus deberes durante los años anteriores. Y eso es la posición de Vox. Subamos los impuestos porque son necesarios para mantener la estructura del ciudadano, que es el ayuntamiento, pero recortemos en aquellos gastos que nos los podíamos ahorrar. Ya llegarán otros años mejores, donde haya un superávit, donde podamos gastar en otras cosas más superfluas. Pero dejémonos lo básico, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y después ya haremos fiestas cuando tengamos dinero para ello.
El torn ara pel senyor Gabriel Fernández, i sí, a partir d'aquí poden anar demanant paraules, eh?
Jo, bàsicament, el senyor Matas, la gent no és que no vulgui que no li pugen els impostos. La gent, si li pugen els impostos i veu canvis i ve millors serveis, en general, la gent diu, bueno, està molt bé. De fet, jo desitjo pagar molts impostos perquè això vol dir que guanyo molt, si estem en un sistema progressiu. El problema de la gent, el que no vol, és que l'enganyen. I vostè i el Partit Socialista han enganyat. Perquè presentar-se a una elecció i no dir que faríeu el que heu fet és enganyar. És no dir la veritat, és no dir-lo tot. Sobretot quan sabíeu perfectament d'aquella situació. També no dir que, per exemple, vostè, que és tan addicte, perquè és el seu joc i el seu lloc en aquest ajuntament, atacar permanentment Esquerra i el quadripartit i bla, 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 se li ha oblidat que hem deixat 38 milions i mig d'euros allà. Se los han pulit en 4 anys i no hem vist cap transformació profunda. Cap ni una. I a més, per a més, Inri, nos esteu dient que pagarem més i que les accions que farà el govern seran de, bueno, lo que nos tenen acostumat, a fer una mica de decoració. Plantitas por aquí, florcitas por allá, arreglar un bachecito, molta pinturita, però cap canvi profund. Per exemple, mire, ara fareu una reparació a la Rambla, d'asfalt, mentalitat per al cotxe. Oiga, no hagués estat interessant haver fet una transformació, per exemple, per a poder la poca aigua que cau en aquesta ciutat, poder-la recollir, l'aigua natural, tenir un sistema per a recollir l'aigua i haver-lo fet, i haver fet una transformació important, per exemple, en la trama urbana de la ciutat en aquest sentit. I aquí és el que nosaltres us diem. Fareu això, decoración, cositas que, bueno, como lo de la Gran Vía, que su libro, bueno, que usted dijo que su libro, que apenas no se ha enterado que fa 30 años que estén discutiendo aquel tema en esta ciudad. Yo que no vivía aquí, ya me había enterado que yo pasaba, ¿eh? Me extraña que usted no sápiga.
Señor Fernández.
Pertán, acabo en yo. ¿Cree que la gente, reitero, la gente lo que no vuelve es que la engañen? Y ustedes han engañado a la gente por no decir la verdad.
Gracias. Senyor Matas, sí, ja veig que està pendent.
Sí.
El seu torn.
Miri, jo no he enganyat a ningú, perquè, de fet, nosaltres vàrem acordar entrar a govern el dia abans de que es comuniqués la regularització i la presentació de les taxes i ordenances. Per tant, nosaltres haguéssim pogut fer dues coses. Dir, escolti, doncs aquest marrón que l'assumeixi el PSC, i entrarem quan les coses ja ens estiguin més tranquil·les, o entrar des del minut zero i assumir les nostres responsabilitats. Jo crec que això és de valents i això és donar la cara. I per tant, doncs, quan hem vist els números de la casa, nosaltres els assumim, com a nostres també, aquests argumentaris, i ja els hem repetit moltes vegades i no tenim prou amb dos minuts per fer un debat sobre pressupostos i taxes i ordenances. Però sí, per responsabilitat, des del minut zero ho hem fet, en retallades, em fa molta por aquesta paraula retallades. Nosaltres, precisament, si fem això és perquè no hi hagin retallades amb els serveis bàsics i públics i de qualitat i seguir millorant la qualitat de vida de la gent, i això vol dir seguretat, vol dir neteja, vol dir més verd, vol dir més habitatge públic i vol dir, doncs, que la ciutat funcioni. I també, senyor Mena, hauria de veure com han sigut els augments de l'IPC dels últims 5 anys i veuria que els augments de l'IPC acumulats no són els mateixos que l'augment d'impostos acumulats. I, per tant, també hauríem de tenir en compte els menys ingressos que hi ha hagut, i vostès ho saben, pel tema de les plusvàlues. Per tant, molts menys ingressos i molts més costos del dia a dia sense fer res, doncs això comporta una estabilització a l'alça dels impostos. Sobre el debat de gestió de residus, sí, estem d'acord, s'ha de replantejar de dalt a baix, i això donaria també per un debat monogràfic, i hauríem de reflexionar sobre quin és el nou model. I sobre la Rambla, miri, si vostè ja se n'enterava quan estava a Uruguai de quin problema teníem a la Rambla i a la Gran Via, doncs em sembla perfecte, però nosaltres que som de Sabadell, jo soc de Sabadell tota la vida, sé que la Gran Via necessita una reestructuració i l'hem entomada més enllà de discutir, que només discuteixen i parlen i debaten. Nosaltres actuem.
Gràcies. Senyor Rodríguez, al seu torn.
Sí, no, jo en primer lloc per crec que no hi ha dubte, però vull reafirmar que la societat i faci mobilitzacions, a nosaltres ens sembla molt bé, i a mi particularment crec que la mobilització social és un element fonamental perquè una ciutat avanci. Per tant, cap crítica, al contrari, llibertat per poder-la fer. En segon lloc, quan parlem dels impostos, no és cert que els impostos no siguin un element de redistribució. És, i tal com estan en aquest moment, un element importantíssim de redistribució. Que hi hagi una pujada que sigui lineal no vol dir que no siguin redistributrius. Per tant, no, cuidado amb jugar amb aquest tema. Els impostos, tal com estan, són un element de redistribució. I, per tant, des del Partit Socialista no reneguem de que els impostos, a més de garantir els serveis de la ciutat, són un element redistributiu important. Miren, una cosa, des de, ja ha sortit, però ho torno a reafirmar perquè és important. Quin és el punt de partida? Quin és el punt d'arribada? El punt de partida de la nostra ciutat, i això no és allò un tema exclusivament d'aquest govern, però també per els últims anys, és un punt de partida dels impostos baixos en comparació amb la resta de ciutats. Per tant, això és clau, no ens podem oblidar. Però, a més, és que el punt d'arribada estem encara per sota de la mitja. Per tant, a mi m'agrada molt quan vaig al Black Friday o a les rebaixes del gener de veure en descompte del 15%, i m'agrada més que el del 6%. Però fem-ho al revés, perquè jo el que vull mirar és el preu. Per tant, fem al revés. A mi no m'agrada pujar el 15% els impostos si no hi ha una raó justificada de responsabilitat. Evidentment, sí que defenso els impostos, per aquesta pujada no. Però, clar, jo tinc que mirar quin és el punt d'arribada. I el punt d'arribada és que els impostos a la ciutat de Sabadell són encara inferiors a la mitjana d'altres ciutats.
Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Rifé, al seu torn.
Sí, aquí hi ha un xoc de model de ciutat del que nosaltres veiem i del que promouen aquests pressupostos, no? Nosaltres ja fa molt temps que ho anem dient, i ens preocupa que puguem tenir una ciutat aparador, una ciutat en què diem i coses molt boniques i que es facin fotos molt, molt xules, però que en realitat no estigui donant resposta a les necessitats de la gent. I podem veure molts exemples, no? No sé si estem en la disposició de gastar-nos, doncs, la milionada per totes les celebracions de Nadal, o no sé si estem en disposició d'ampliar el govern per crear un departament de promoció econòmica i turisme i no sé quines històries, quan no tenim resposta per habitatge públic, no tenim resposta per l'habitatge d'emergència, no tenim, tenim insuficients recursos en totes les serveis socials, en què tenim un compromís enorme amb l'emergència climàtica, i clar, tot això li hem de donar resposta, no? I al nostre entendre, doncs, hi han partides en aquests pressupostos, doncs, que no aposten per aquestes necessitats reals de la ciutat. I amb això, doncs, amb moltes altres coses, no? I amb el tema de les escombraries, s'ha fet aquí una estratègia de fer una delegació al Consell Comarcal i donar-li aquí la volta per tal de no assumir que el 2025 ens vindrà una taxa nova d'escombraries, de la qual la responsabilitat també és nostra, ens refereixo, de l'Ajuntament, i en aquest cas del govern de l'Ajuntament.
Gràcies, senyor Rifle. Senyor Mena, al seu torn.
Sí, a veure, senyor Rodríguez, no és una proposta redistributiva la que presenta el govern. Eliminar la bonificació de la taxa d'escombraries a les persones en situació de vulnerabilitat i que hagin de pagar un mínim de 14 euros quan pagaven zero no és redistributiu. Incrementar el mateix 15% dels impostos a una senyora que cobra una pensió mínima de 600 euros que algú que té un sou de més de 3.000 euros no és fer una política fiscal redistributiva. D'això és el del que ens estem queixant, no? Des de Sabadell en Comú Podem, i creiem que tenim marge. És evident que l'Ajuntament ha de tenir ingressos, perquè després volem, i en parlarem si tenim temps, que s'aprovi la moció que vam presentar nosaltres sobre sensellarisme per poder atendre les dificultats socials que hi ha en aquesta ciutat. Apostar per la cultura, tenir l'espai públic endreçat, que el servei de transport públic de la ciutat funcioni. Però hi ha marge per poder fer una política fiscal redistributiva que vagi a buscar els diners allà on són, que són a les butxaques de la gent, doncs, que té més ingressos, i no escanyar les famílies més vulnerables, que em sembla que és el menys redistributiu que hi ha. Dit això, nosaltres sincerament el que ens preocupa d'aquest debat és que aquest govern cada vegada que pot mira cap a la seva dreta. És a dir, vam veure que el tema del Museu del Gas, que va ser una moció que va presentar Sabadell en Comú Podem, ho van fer amb les dretes. La proposta del síndic de ahir el la van tirar endavant amb les dretes. La proposta d'ordenances inicial va sortir amb les dretes i probablement la definitiva també anirà amb les dretes. La proposta de pressupostos de l'últim ple va sortir amb les dretes. Per tant, ens preocupa que un govern que es fonamenta en el seu tronc de gent que prové de l'esquerra, com és el Partit Socialista, i que té un vot majoritari sociològic d'esquerres en aquesta ciutat, en comptes de buscar l'acord amb forces d'esquerres que estem representades en el ple de l'Ajuntament, constantment miri cap a la seva dreta i tiri endavant propostes fonamentals per a aquesta ciutat amb les forces de dretes, per no dir que, evidentment, hi ha un partit de dretes dins del govern de la ciutat.
Ara li donaré la paraula, senyor Matas. Ara farem un exercici de contenció tots plegats, però crec que ens quedarà maco. Senyor Gil, al seu torn per tancar aquesta ronda.
Me reitero en lo dicho anteriormente. Las familias, cuando no ingresamos lo suficiente, nos apretamos el cinturón. Y creo que esto es un ejercicio que a los políticos les cuesta muchísimo hacer. No tenemos que compararnos con los que más impuestos tienen en los ayuntamientos. Tenemos que compararnos con aquellos ayuntamientos que funcionan y que menos carga impositiva para el ciudadano tiene. Creo yo que normalmente uno se debe intentar comparar con el mejor, no con el que lo hace mal. Otra cosa, en la proposición, el señor Menal se acuerda que en la proposición sobre el museo le apoyamos. No somos sectarios, y cuando vemos que una cosa es correcta y es decente para la ciudad, pues apoyamos. No nos importa apoyar al señor Mena. O sea, eso también tiene que acordarse, ¿eh? Por lo tanto, recortemos en el gasto No hablo del superfluo en el gasto, aquel que se puede, que nos podríamos ahorrar durante unos añitos para decir, bueno, ya cuando ingresemos más, ya nos dedicaremos el dinero a esto. Yo creo que eso es la cuestión.
A veure, els deia que els demano exercici de contenció. Farem una última ronda sobre aquesta qüestió d'un minut per cap i ens donarà temps de fer un minut final per el que els hagi quedat al pap, perquè si no això avui no quadra. Senyor Fernández, m'havia demanat la paraula.
Sí, telegràfic.
Sí.
U, no és una regularització, com s'acaba de dir aquí. Lo que heu fet és una estocada a les classes mitjanes i populars, enganyant a la gent perquè no lo heu dit en campanya. I vostè, senyor Matas, que diu que és responsable, sí, és responsable, és el principal responsable d'aquesta estocada. Sap per què? Perquè jo tinc memòria. És el problema que tindrà en mi durant tot aquest mandat. Que vostè va ser el que va dir que va condicionar, i hi ha hemeroteca, que va condicionar la no pujada del 23 perquè era any electoral. Lo va dir vostè, no jo. I ara, lo que li vam advertir, ha passat. Per tant, prou eufemismes, prou de venir aquí amb pàtines de no sé. I una cosa li diré, senyor Matas, que no m'ha agradat. Aquesta idea de jo que sóc el que de sempre destila classisme. Que, hi ha algun problema que jo ja he vingut fa 20 anys aquí? Hi ha diferència entre els abelians de primera i de segona? Que, ho dic perquè vostè és un bon home, però aquest tipus de discurs l'aproxima a unes posicions que són perilloses.
Senyor Matas, és el seu torn.
El que li escriuen això, jo crec que hauria de rebaixar el to, perquè jo crec que aquí s'ha passat de frenada el que li ha escrit això. Jo només, vostè ha dit que des d'Uruguai s'enterava del problema de la Rambla fa 30 anys, i jo li he dit que nosaltres des d'aquí Sabell també sabem del problema de la Rambla. Si ha interpretat alguna cosa malament, li demano disculpes, perquè sap, vostè em coneix, que no és aquesta la meva intenció, però el que li escriu aquestes notes potser a vegades es passa de frenada.
Jo
és que no comencem
tiri,
aquesta vegada.
Tiri, va.
Promoció econòmica, senyor Rifé. Promoció econòmica i projecció de la ciutat. Per començar el cercle virtuós, generar ocupació, més empreses, més emprenedors, més start-up, més cooperatives, més llocs d'ocupació, més riquesa, més polítiques socials. Ahir vàrem donar suport a una política social de primer nivell, com és la que va presentar el senyor Mena. El govern té sensibilitat vers les polítiques socials, i si alguna cosa es farà en aquest mandat, que no seran gaires inversions, supèrfoles, com diu el senyor de Vox, que per cert no sé quin municipi vostè em posa d'exemple, perquè no hi ha cap que vostès governin, taxa de residus, 15 euros pels que no pagaven. Escolti,
és la consciència... Li he deixat els 10 segons de més.
La conscienciació ha de ser per tothom, i està bé que tothom prengui consciència, perquè som la segona ciutat de la comarca que menys recicla.
Gràcies, senyor Matas. Senyor Rodríguez, al seu torn. No tinc més paraules demanades, entenc que ara, si no, els faré parlar.
No.
Val, perfecte, senyor Rifé. Endavant.
Ni engaño ni ciudad aparadora. No se engaña. Si no hemos subido los impuestos... Perdó, jo soc en català, que ja no passa res, però bueno. Si no hem pujat els impostos abans, ha sigut perquè pensaven que era el més adient. I ho fem ara perquè creiem que és necessari per tant responsabilitat. Ciutat aparador, no. Les propostes socials d'aquest govern són contundents i, per tant, també donem suport a algunes de les mocions que es presenten. També el Nadal és una proposta de ciutat molt clara, perquè també és necessària aquesta ciutat. No fem cap retallada ni en serveis bàsics ni dediquem el futur en calés en festes. És un tema de responsabilitat. I per acabar, que tothom pagui una mica de manera redistributiva em sembla que és un bon exercici democràtic, però no estic d'acord quan es diu que aquesta pujada pot ser lineal. Podria ser. Els impostos són redistributius, i només uns 10 segons
no,
promoció
menys.
Econòmica és, i ho parlem en un altre moment, potser un dels elements més redistributius que té aquest govern en aquesta ciutat.
Ha d'acabar, gràcies. Senyor Rifé, el seu torn.
No, molt ràpidament, el que hem anat dient, no? Des del nostre punt de vista, impostos sí, necessaris, pujada amb mesura i amb seny, i plantegem també quines són les possibilitats de reducció de la despesa per part de l'Ajuntament, no? I aquest ha sigut el nostre posicionament i seguirà sent aquest, i ja ho hem dit, hi ha despeses que nosaltres considerem que no són prioritàries ara mateix i s'han vist partides afectades, com per exemple la mobilitat sostenible, que creiem que és imprescindible. Per tant, la nostra perspectiva, les prioritats, habitatge, la prioritat és la lluita contra el canvi climàtic, perquè al final és la salut de tots, i centrar-nos en això, i tarificació social, perquè és que al final es parla aquí amb una lleugeresa parlant de responsabilitat, com si les persones que pel fet de no pagar impostos o pagar-ne més o menys fossin més o menys responsables.
Gràcies, senyor Rifé. Exercici telegràfic els havia demanat. Sí, sí. Senyor Gil, al seu torn.
ver, ya sé que es muy duro para los políticos hablar de las cosas buenas que hacen los demás. Nosotros no nos importa hablar de las cosas buenas que hacen los demás. El señor Mena presenta una proposición sobre el Museo del Gas, consideramos que es una buena proposición, le apoyamos. No tenemos, en Vox no tenemos ese sectarismo a ultranza. O sea, si una ciudad gobernada por Junts per Catalunya lo hace bien, pues lo vamos a decir. No tenemos ninguna embaje en decirlo. No hay que darle más vueltas, no hay que darle más vueltas. Dejemos los sectarismos y trabajemos para la ciudad. Yo creo que eso es lo que tendríamos que tener presente.
Senyor Mena, per tancar aquest torn i després hi haurà el minut final, en què tindran un minut també.
Sí, jo em centro en la taxa de residus. Deia el senyor Mata, segurament, senyor Mata, per vostè i per mi pagar 14 euros ens ho podem permetre a l'any. Però per una família que cobra un sou mínim, que n'hi ha moltes en aquesta ciutat, que estan en el llindar de la pobresa, no és tan poca cosa. És haver de No, senyor Matas, és que hem d'empatitzar amb la gent que ho està passant malament. És l'únic que nosaltres els hi estem demanant, per tant. I el rerefons de tot això és que l'Ajuntament podia haver promocionat polítiques de reciclatge, que és la qüestió, com han fet altres ajuntaments. Santa Perpètua està estudiant la recollida intel·ligent. El Prat de Llobregat ha instal·lat el porta a porta en alguns barris. Fins i tot Barcelona ho va plantejar, però és cert que té una certa problemàtica. Per tant, és evident que cap ciutat té resolt el problema de la recollida selectiva d'escombraries, però la solució més fàcil, senyor Matas, és passar un incremental impost i que ho pagui la gent, i sobretot la gent més vulnerable. Això és el que nosaltres no estem d'acord. Vostès, que són el govern, s'han de plantejar quin tipus del model de reciclatge volem per aquesta ciutat per evitar que això acabi passant.
Gràcies. Va, últim torn. Sí, ho quadrarem bastant bé, això, va, amb aquest exercici de contenció que els he demanat. Senyor Gil, comença vostè l'últim torn per qualsevol cosa que els hagi quedat pendent o quan abans el senyor Fernández no l'he deixat parlar del tema en qüestió. Endavant, el seu torn.
Bueno, en el pleno de ayer se vivieron momentos muy surrealistas, pero bueno, yo que no estoy acostumbrado a la vida política, pues me sorprenden, ¿no? Me sorprenden. En el tema impositivo tenemos que tener claro una cosa. El dinero donde está bien es en el bolsillo de los ciudadanos. Eso es donde está bien, porque cada uno debe ser libre de gastar el dinero en lo que a él le apetezca. El fruto de su esfuerzo se lo debe gastar cada uno en lo que a él le apetezca. Y eso es un básico. La inflación nos está robando a las clases medias y las clases pobres. Nos está robando en los bolsillos. Escuela de Salamanca, hace muchos siglos. Creo que el esfuerzo debe ir por ahí. Contengamos el gasto, ahorremos y apretémonos el cinturón.
Gràcies. Torna ara per al senyor Mena.
Sí, jo dues coses, si em dóna temps. La primera, des de Sabadell en Comú Podem vam plantejar la moció del sensellarisme. Volem agrair doncs el gest dels regidors d'Acció Social del govern que van facilitar que s'aprovés aquesta moció i que la vam negociar amb el Partit Socialista. Sobretot el que hem aconseguit és que hi hagi més pisos de housing first a la ciutat, que és una solució integral per a les persones sense llar, incrementar els recursos i també doncs lluitar contra la porofòbia, que encara que alguns no s'ho creguin, és un delicte tipificat en el Codi Penal i que el que fa és evitar que hi hagi gent que pugui ser agredida simplement per dormir al carrer o simplement per ser pobra. Dit això, hi ha un altre tema que també ens va preocupar del ple passat i que ja és el segon ple que passa, i és que s'impedeixi l'accés de molta gent que està a la plaça i que no poden pujar, no, a la sala de plens. Jo, que he tingut la sort d'estar en una altra etapa de regidor a l'Ajuntament, no ho havia vist mai això, perquè normalment i tradicionalment en el hall de l'Ajuntament, mentre que respecteixin determinades normes i no s'evités el normal desenvolupament del ple, la gent podia estar allà dempeus. I em sembla que és un element que ens hauria de fer reflexionar a tots i a totes.
Gràcies, senyor Mena. Senyor Matas, el seu torn.
Doncs miri, ahir es va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana vers la defensa de la llengua catalana i nosaltres, evidentment, hi vàrem donar suport. De fet, el nostre acord de govern amb el Sabadell del Sí, amb el PSC, doncs també s'especifica aquest acord concret per reforçar l'ús del català, i llegeixo literalment el paràgraf de la pàgina vagin a on es concreta. S'ha d'enfortir el coneixement i potenciar l'ús del català, així com el seu protagonisme com a llengua de comunicació en l'administració i entre aquesta i els ciutadans. I en aquest sentit hi ha una voluntat i el compromís del govern de la ciutat en enfortir la nostra llengua, i en aquest sentit és per això doncs, que hi treballarem durant aquest mandat, i ja hem començat a treballar, ja tenim converses amb el Consorci de Normalització Lingüística per buscar més espais i més solucions als seus problemes, i en tot cas ens hagués agradat que aquesta moció hagués sigut presentada per totes les entitats i partits que defensem la llengua, però en tot cas doncs vàrem aprovar perquè creiem que és una bona moció defensar el català.
Gràcies, senyor Matas. Senyor Rifé, el seu torn.
Molt bé, aprofitarem aquest minut per explicar el motiu pel qual nosaltres hem retirat la moció d'ahir. Nosaltres presentàvem una moció per recuperar el que ara és el pàrquing dels Mossos a Castellarnau, que és una zona que és de titularitat municipal, que es va cedir en un cert moment a la Conselleria Interior i que cal que sigui retornada a la ciutat. S'està fent un ús que no és el que pertoca, i nosaltres vam portar aquesta proposta, volíem portar aquesta proposta al ple, que a priori doncs, comptàvem que hi hauria possibilitat d'aprovació, però se'ns van fer unes propostes d'esmena que no podem acceptar de cap manera. Des d'Esquerra doncs, havíem parlat amb la Conselleria d'Interior i ens posaven la condició de fer com una permuta, no? De que, d'acord, recuperem aquest espai, però els n'hi cedim un altre a canvi. Aquesta no és la nostra voluntat. Els que són els espais municipals han de ser de gestió de l'Ajuntament, i no estem aquí per vendre cap metre quadrat a cap altra administració.
Gràcies, senyor Rifé. Senyor Fernández, al seu torn.
Sí, ahir va haver un punt que per nosaltres va ser molt important, que era la cessió per part de la UAB de l'edifici del Círcul Republicà a l'Ajuntament de Sabadell. I nosaltres ahir no vam abstenir, no perquè no estem d'acord en que es pugui seguir desenvolupant l'activitat que s'està desenvolupant actualment al cercle i més coses. Senzillament perquè, com ho vam recordar, aquest edifici va ser robat, va ser un espoli del feixisme a sus legítims propietaris, dels quals que republicana, evidentment, no sentim hereus, i perquè l'últim gran alcalde d'aquesta ciutat, el senyor Ferrés, va encomanar a membres d'Esquerra Republicana a que treballéssim per recuperar aquell edifici que és de sus legítims propietaris. Per això el que volem és que la UAB el que ha de fer, més que fer una concessió a l'Ajuntament, el que volem és que aquesta propietat torni a los legítims propietaris, o si més no, a l'Ajuntament.
Gràcies, senyor Fernández. Quadrarem això, eh? Va, senyor Rodríguez, al seu torn.
Telegràficament. Donarem suport a totes les propostes i mocions que donguin solucions als serveis bàsics i socials per a la ciutat. Dos, defensa de la política redistributiva de l'Ajuntament i responsabilitat en la gestió de recursos públics, sense que això vol dir que cap partit de l'oposició no estigui dient, ni molt menys que no siguin responsables. Cal, i és absolutament imprescindible, que hi hagi una solució a la finançació dels ens locals, perquè si no no ens sortirem i no hi tindrem més solució que anar adequant-nos a aquesta realitat, i per tant és un problema global. I utilitzaré 10 segons finals
encara
per
n'hi
dir...
queden 20, eh?
No, utilitzaré només 10 per dir que el Partit dels Socialistes de Catalunya ens sentim els primers hereus del republicanisme federal a la nostra ciutat.
Doncs moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui, que vagi molt bé, ens veiem el mes que ve, ja aprofitarem per desitjar-nos bones festes quan ens tornem a trobar. Que vagi molt bé, que tinguin un molt bon dia. Gràcies.